that the rises in my head. I'm attacking the illusion that the stopping doesn't matter.
Bon vespre, ripolletens, ripolletenques, gent que n'escolteu a través del 91.3 FM o a través de ripolletradio.cat. Això és l'Hora dels Escacs, programa dut a terme per l'entitat del Club d'Escacs Ripollet, aquesta localitat al ben mig del Vallès Occidental, que limita amb els municipis de Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada, i ben a prop de Barcelona, la gran capital dels Països Catalans, i ben a prop de Sabadell, capital, cocapital del Vallès Occidental. Repeteixo, Ripollet Ràdio, 91.3 FM, o ripolletradio.cat, que ens podeu escoltar en un programa que hi ha en directe, que no precisa cap tipus de descàrrega ni res, o en diferit a l'apartat Ràdio La Carta. Som a dijous 9 d'abril de 2015, i com cada segon dijous de mes, de 8 al 9 del vespre, parlarem una estoneta sobre escacs. Avui, un programa una miqueta més curtet, però no mancat de continguts molt bons, molt bones notícies. Per començar, dir-vos que ara, que més o menys tenim 5 anys i mig de vida al Club d'Escacs de Ripollet, podem dir que des de gener de 2015 hem obtingut molt bons resultats. Per citar-vos un exemple, últimament, ascens del primer equip del Club d'Escacs Ripollet, Ripollet A, a la primera provincial, categoria que vam perdre l'any passat de manera bastant fortuïta, i aquest any l'hem tornat a recuperar gràcies a l'esforç de 6 valents, 6 ripolletencs que han estat lluitant diumenge a diumenge per tornar a la primera provincial. Dir-vos que el segon equip, el Ripollet B, també ha aconseguit l'objectiu, que era mantenir la categoria a la segona provincial, amb un equip, doncs diguem, bastant modest. Molt poca gent apostava per la continuïtat d'aquest equip a la segona provincial, i al final, amb esforç i dedicació, ho hem aconseguit. Ripollet C, tercer equip del Club d'Escac Ripollet, que a la tercera provincial ha aconseguit una meritòria segona posició i es queda a les portes de l'ascens a la segona provincial. I més tenint en compte que els membres d'aquest equip del Ripollet C són nens de 12-13 anys. No ha pogut ser l'ascens, però bueno, molt ben lluitat, molt ben primer any d'aquests nens a una categoria absoluta dels escacs catalans, tercera provincial. Ripollet D, primer any que aquest equip competeix, és el primer any que tenim un quart equip, han jugat gent que no havien jugat gairebé mai a la seva vida als escacs i han aconseguit una gran tercera posició a la categoria tercera provincial, intentant, doncs, fins i tot en l'últim moment, atrapar el segon classificat. No ha pogut ser, però ja es buscava això, que el Ripollet D agafés una mica de rodatge a la tercera provincial. Ripollet preferent sub-12, màxima categoria dels escacs alevins. L'objectiu inicial era no baixar a la segona categoria alevins. Ho vam aconseguir d'una forma molt solvent, amb 2-3 rondes d'antelació, i no només això, sinó que hem quedat tercers d'aquesta categoria preferent aleví de Barcelona, i això ens dona accés a unes fases finals que comentarem d'aquí uns minuts. I Ripollet, promoció sub-12, Ripollet a la B, que de la B no en tenia gaire, perquè la majoria de jugadors eren benjamins i prebenjamins, ha quedat finalment en segona posició, només superat a l'última jornada. Tota la temporada ha estat líder, i l'última jornada van supegar, i finalment ha quedat segon. Es queda sense l'ascens a la màxima categoria alevins, es queda sense els play-offs i es queda sense els trofeus. Però una gran temporada d'aquests nens que juguen a categoria sub-12 i tenen entre 6 i 10 anys han aconseguit aquesta segona posició a la segona categoria dels escacs alevins. Per tant, objectiu plenament assolit dels 6 equips del Club d'Escacs Ripollet. Tant l'equip A, ascens a primera provincial, l'equip B, permanència a segona provincial, l'equip C, a punt de pujar a segona provincial, només superat pel tot poderoso i estrell, un equip totalment fora de categoria, superat també per la gran Paratena C, que ha fet una excepcional temporada, gent molt forta, d'entre 1770 i 1890, això per tercera provincial és molt fort. Ripollet D, tercera provincial, tercera plaça, empatada amb el quart, i el Ripollet Alaví A, tercer classificat, que dona accés a unes finals catalanes que jugaran d'aquí uns dies, i Ripollet B a la Vi, segona posició a la categoria de plata dels escacs alevins catalans. Avui us parlaran tres membres del Club d'Escacs Ripollet. Avui no tindrem el nostre convidat, sempre especial des de Lleida, l'antic col·laborador que en persona ens deleitava amb les seves expressions i sàgla en polonès, i que últimament el teníem sempre en via telefònica des del barri de Pardinyes, del nord de la ciutat de Lleida. Avui no el tindrem, però tinc dos convidats, dos companys que dia a dia estan treballant per aquest Club d'Escacs Ripollet. Us parla l'Eloi Serrano, vicepresident del Club d'Escacs Ripollet i un dels profes, i també us acompanyaran en Joel Iglesias, membre de la Junta del Club d'Escacs Ripollet i també un dels profes, persona que ha treballat també molt amb els nens en preparació en aquests campionats a Catalunya, i també un altre membre recent incorporat a la Junta i també recent incorporat a l'equip de monitors del Club d'Escacs Ripollet, l'Ismael Rasuki. Ara entraran en escena, però abans també dir-vos uns quants èxits més que hem aconseguit, perquè déu-n'hi-do, quina primavera hem tingut, quin inici de primavera. Per començar, a part d'aquests resultats individuals per equips, recordar-vos que s'han disputat les fases finals dels campionats de Catalunya per categories d'edat. Recordem que havíem, el Club d'Escacs Ripollet havia estat dominador en categoria sub-8, sub-10 i sub-12 del Vallès Occidental, i ara mateix aquests nens van haver de demostrar-ho a les finals catalanes, en els millors nens, segons les seves edats, de tot Catalunya. I no ha anat gens malament la cosa. Per començar, Nil García Encinas, 7 anys acabats de fer, ha quedat subcampió del Campionat de Catalunya sub-8, i insistim, un mèrit afegit és que és sub-8 de primer any, és a dir, no era dels més grans que participaven, no era dels més experimentats, i ha quedat segon classificat, però atenció, empatadíssim amb el primer classificat. Només una estadística de desempat ha decidit qui ha estat el campió. Ens ha sortit creu, i al final el Nil García, subcampió de Catalunya sub-8, la qual cosa és una notícia que no esperàvem ni molt menys, i és una d'aquelles bendicions que et donen el dia a dia del treball que es fa en aquest modest Club d'Escacs Ripollet. Categoria sub-10, Jan García ha fet el 50% dels punts, no està gens malament. Categoria sub-12, Ranim Lari, 8è classificat del Campionat de Catalunya sub-12, un mèrit afegit, empatat a punts amb el 5è classificat de Catalunya. Un altre mèrit afegit, que ha quedat per sobre de 90 joves escaquistes, i evidentment el gran mèrit és que és el seu primer any com a l'Avi. Déu-n'hi-do també el paper del Ranim. I també a categoria sub-14, la complicadíssima categoria sub-14, amb nens de primer i segon d'ESO, amb molta experiència, molt de nivell, molt de criteri, el Pau García ha aconseguit uns molts meritoris, 5 punts sobre 9 possibles. Per tant, venim de l'Ametlla de Mar molt contents, amb un paper que han fet aquests 4 petits valents ripolletencs, bastant destacat, per repetir, Nil, subcampió de Catalunya sub-8, empatat amb el campió, empatadíssim. En Jan García ha fet la meitat dels punts a categoria sub-10. En Raim Lari, 8è classificat de Catalunya, i és el seu primer any com a la Vi, a categoria sub-12. I categoria sub-14, el Pau, ha fet un gran campionat fent 5 punts sobre 9 possibles. Si seguim una miqueta de calendari que ens espera, aquest mitjans primavera, finals de primavera, podem dir també, afegir una miqueta, que aquest diumenge 12 d'abril, a les 9:30 del matí, el Ripolleta viatjarà a la localitat de la comarca de la Selva d'Hostalric a intentar ocupar una plaça a quarts de final dels play-offs finals pel títol català de la segona provincial. Recordeu que fa unes setmanes vam assolir l'ascens a primera provincial com a campions del grup 2 de la segona provincial de Barcelona. Vam assolir aquest ascens a primera provincial, però ara juguen una mena de play-offs amb eliminatòries, és a dir, el CAO, és com una mena de copa que quan perds estàs eliminat, jugues aquestes eliminatòries, vuitens de finals, quarts de finals, semifinals i final, amb altres campions de grup de totes les categories de segona provincial de tot Catalunya. I la primera jornada, aquest diumenge, ens ha tocat doncs l'OS dur, l'equip més dur de recent fundació, l'Hostalric, amb el qual vam tenir el plaer de parlar l'any passat en un programa amb el seu president. Vam parlar una estoneta sobre com havia estat aquesta fundació en aquesta petita localitat de la Selva, allà al sud de la província de Girona, que és, diguem, són l'únic club que hi ha en aquella zona, perquè malauradament Santa Coloma de Farners, que és la capital de la comarca de la Selva, no té cap club d'escacs, i Hostalric doncs està replegant els jugadors d'aquella zona, de la comarca de la Selva, de l'interior de la comarca de la Selva. No oblidem que Blanes i Lloret de Mar sí que en tenen, de club. I aleshores, doncs, vam parlar l'any passat amb aquesta gent del Club d'Escacs Hostalric, ens van dir doncs, que la fundació del club havia estat molt fort, que havien collit jugadors procedents d'altres clubs molt poderosos, jugadors amb molt elo, amb molta força escaquística, i a tercera provincial van arrasar, a tercera provincial de Girona van arrasar, van ser campions de Catalunya, a tercera provincial absoluts, i aquest any han tornat a arrasar a segona provincial, perquè tenen un nivell propi de categoria, no exagerem, primera provincial o fins i tot preferent. Han tornat a arrasar a segona provincial i ens hem trobat en aquests play-offs finals pel títol de campions de segona provincial. Diguem que aquest diumenge l'Hostalric és el favorit, siguem realistes, juguen a cara seva, al seu local, a la preciosa localitat emmurallada d'Hostalric, juguen a cara seva, són superiors a Nelo en tots els taulers, tenen molta experiència i ho tindrem molt pelut per intentar superar aquesta eliminatòria de vuitens de finals dels play-offs finals pel títol absolut de campions de Catalunya de segona provincial. Aquest diumenge tenim aquest repte. Como decía un amigo mío, se va a ser lo que se puede, no hay más. I el dia 18, dia 18, dissabte 18 d'abril i 19 d'abril, el Ripollet Sud-12A jugarà aquestes finals al Club d'Escacs PNPO, al barri d'Horta-Guinardó de Barcelona, jugarà aquestes finals amb tres equips de Barcelona, dos de Girona i dos de Tarragona. Aviam quina posició ocupa realment el sub-12 del Club d'Escacs Ripollet, sub-12 i sub-1800, no oblidem aquesta dada, que són jugadors de sub-12 amb menys de 1800 punts d'elo català, es jugaran una plaça, aviam, com queden dins els escacs catalans alevins, quin equip són. De moment, entre els 8 primers hi som. Ara mirarem fins on podem arribar. Tenim 6 jugadors valents que aniran rotant i jugaran aquestes finals del Club d'Escacs PNPO els dies 18 i 19 d'abril. 3 partides en total, eliminatòries també. I per acabar, el dia 26 d'abril, tot el dia, a Girona, les finals de la Copa Catalana amb diferents categories. A divisió d'honor, primera divisió, segona divisió, preferent, primera provincial, segona provincial, tercera provincial. I es va jugar aquesta fase inicial, aquestes fases prèvies, van jugar provincialment durant el mes de gener. Per exemple, a Barcelona es va jugar a Cotxeres de Sants i el Ripollet va aconseguir la plaça com a segon classificat de la província de Barcelona, només superat pel Gran Castellbisbal, va aconseguir la plaça per classificar-se a aquestes finals de Girona en format lliga. Seran en format lliga, en round robin de 10 equips, equips de 4 partides a 15 més 5 minuts, vàlides per elo català mitja K, i es jugarà aquestes finals a Girona. El Ripollet intentarà fer-ho el millor que pugui per intentar arribar també lluny en aquesta competició de la Copa Catalana. Fases finals que jugaran a Girona, on hi haurà els 4 millors equips de la província de Barcelona, segona provincial, juntament amb alguns de Girona, Lleida i també Tarragona. Això el dia 26 d'abril. I el Ripollet C va classificar-se també com a quart classificat de la província de Barcelona per aquestes fases finals de la Copa Catalana, tercera provincial, que també, evidentment, es jugaran mateix dia, mateixa hora, a Girona. Esperem fer-ho el millor que puguem i no tenim garantia perquè realment aquest any segona provincial i tercera provincial és molt forta, més del que acostuma a ser aquesta categoria. Intentarem fer el que puguem, el més alt possible, tant en Lliga, que encara que sembli mentida, la Lliga encara no ha acabat, després d'haver acabat la fase regular tenim els play-offs, i en Copa, aviam què tal. Per tant, ens espera un mes d'abril molt fort. I sense oblidar que a partir del maig comencen els tornejos de fi de curs de les escoles, d'aquí Ripollet, on aplegarem jugadors de les pròpies escoles que porten poc temps jugant, i jugadors d'altres escoles com a convidats, amb una festa de fi de curs en un context bastant festiu, partides ràpides i semiràpides, amb bastant participació d'infants ripolletens als tornejos aquests de fi de curs de les escoles. I també, evidentment, després d'això, el dia després de Sant Joan, tenim el Nil García que intentarà fer un gran paper al Campionat d'Espanya com a segon classificat del Campionat de Catalunya sub-8. I més tard, doncs el de sempre, els tornejos de les festivitats als barris ripolletens, diguem barri de Can Vargas, barri de Sant Andreu, Festa Major, barri de Bombay, que falta aquesta confirmació de les dates, que ja us anirem avançant, i també, finalment, l'obert d'escacs actius de Ripollet, que tindrà lloc aproximadament al setembre. Sense oblidar la participació ripolletenca a tornejos de ràpides de les festes majors arreu de Catalunya, al circuit de la Catalunya Central de tornejos de partides ràpides i al circuit d'Osona de partides ràpides. Bé, aquesta és l'actualitat, no disposem de gaire temps, i ara sí, donem pas als nostres convidats avui. Joel Iglesias, bona tarda.
Buenas tardes.
Qui és en Joel Iglesias?
Joel Iglesias, bueno, soy...
Un home, és un home, això està clar.
Soy el primer tablero de Ripollet, con 2070 puntos de elo, y bueno, pues...
¿Es tu primera vez aquí, Joel?
No, no es mi primera vez.
Vale. Explica'ns, jugador, Elo, repeteix-lo.
2070.
Teu rècord, no?
Sí.
Molt bé. Càrrec al club d'Esquerra Ripollet, dos càrrecs, principalment.
Monitor de ajedrez i membre de la junta.
Molt bé. A quines escoles fas classe, Joel?
A Ginesta, principalment.
Ginesta, principal. Va bé el Ginesta?
Sí.
Molt bé. Vols saludar els teus nens al Ginesta? Som-hi! Va!
Saludo a todos mis grupos del Ginesta de los miércoles, jueves y viernes tarde.
Estupendo. Buen trabajo. Y también a la meva dreta, un altre membre de la Junta, l'Ismael Rasuki. Bona tarda, Ismael.
Bona tarda.
Que t'has desvirgat amb això del programa de la ràdio. Què tal? Com
bé,
va?
Bé, la primera vegada estic una mica nerviós. Ai. A veure què tal surt.
O sigui, ja veus que aquí hi ha un ambient molt festiu. Que això és l'hora dels escacs. Portem ja 3 anys de temporada. Què tal, Ismael? Com et trobes? Qui ets?
Jo sóc l'Ismael, com acabes de dir. Sóc membre de la Junta com a secretari, i a més soc l'última incorporació com a monitor d'escacs. Porto només 2-3 anyets jugant als escacs i tal, i res, sumo 1.700 punts d'ELO, intentant pujar 17 punts per aquest últim per equips, i a veure si per l'any que ve puc pujar una mica més.
I què tal? Com expliques aquesta milloria amb els escacs en el teu nivell escaquístic?
Bàsicament els escacs, com un bon amic nostre, el senyor Miguel Ángel Ruiz, ens diu, és un estat anímic. I contra millor estiguis anímicament, millor jugaràs. I per tant és això, la meva milloria bàsicament ve per el meu estat d'ànim, que en aquests anys ha anat millorant. I res, espero que cada any que ve millori una mica més.
Ismael, ¿se está haciendo fuego con dos piedras en este club? ¿Sí o no?
Yo diría que dos piedras es demasiados materiales. En el nostre cas seria amb un llumí creant aquí un incendi, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Cremo!
I res, sí, estem fent molta feina, jo diria que molt bona, i esperem que tot vagi millor, no?
Ens conformem amb aquest inici de temporada, volem més?
Home, jo crec que ens podem arribar a conformar, però amb la conformitat no arriba a la superació, i per tant, hauríem d'anar a buscar el millor possible del club.
Penses que podem arribar amb aquesta il·lusió, amb aquesta feina, està, si més no, fer una mica d'ombra a grans clubs com Llinars i PNPO al nivell de Pedrera?
És un repte difícil, però per què no vull intentar-ho?
Sí, oi? I l'any que ve primer provincial, què en penses? Resistirem o no?
Ho veig una mica magre, però jo crec que sí, que podem arribar a aguantar la posició, encara que no sigui amb tants bons resultats com aquest any, a segona. Però sí, jo crec que no hi hauria cap problema de poder mantindre'ns.
Molt bé. I ara tinc un repte pel Joel, que ens caminen aquí de reull. Joel, m'agradaria que fessis una lectura d'aquella valoració final que vas fer del Campionat de Catalunya d'edats als nostres nens. M'encantaria que la fessis, perquè va ser molt emotiva i molt sensata. Vols fer una lectura del resum de què va fer aquests nens al Campionat de Catalunya d'edats? Ripolletens?
Una per una.
Una per una.
Vale.
Vols llegir? Tens el mòbil a mà, allà, en aquella conversa macroparrafada de WhatsApp? Tens per aquí?
Sí, ara lo miro.
Perquè Ismael, déu-n'hi-do com va anar això, eh?
Sí, ja no vaig... Mala sort, no vaig poder anar allà amb els nens, però amb la informació que vaig anar rebent també per via WhatsApp vaig quedar molt satisfet.
No ens esperàvem això, eh?
No, però tant de treball es va veure reflexat i això és el que ens agrada més allà al club.
Molt bé. I sobretot, Ismael, què penses de la feina que s'està fent a les escoles? Penses que es podria fer més, que és millorable?
Malauradament, al llarg dels anys hem anat perdent un parell d'escoles. Estaria bé poder intentar recuperar-les, però crec que els nens que estan sortint de les escoles estan anant de conya, i si poguéssim arribar a mantindre aquest nivell i millorar-lo, encara seria molt millor.
És a dir, que, com diria el malo de la din, diamante en bruto, no?, que tenim aquí.
Exacte, així mateix.
Molt bé, Joel, fes una mica de lectura con tu caramelada voz. Té esa valoración, som-hi.
A ver, primero de todo, felicitar a todos los niños que participaron, desde Nil hasta a nuestro Pau, todos juntos, los 4 niños que estuvieron, 3 hermanos, hay que recalcar eso también, que día a día han estado yendo al club, semana tras semana, y después de todos los años que llevamos trabajando con ellos, tan fuertemente como lo hemos estado haciendo, veo que la recompensa que hemos tenido ha sido bárbara, no solo para nosotros como club, por tener nuestro primer subcampeón de Cataluña, sub 8, sino porque encima han estado ahí día a día, incluso entre festivo. Sí. Locura que muy pocos monitores harían sin cobrar. Y bueno, ha sido genial realmente. A ver, uno por uno, pues sería, empezando desde la categoría sub-8, pues Neil, por bajo presión, después de estar, estuvieron tres días, ¿no?
Tres días.
Tres días infernales, para recalcar que son sub-8, jugando partidas que...
Inciso, Joel. Sí. M'agradaria que això ho sapigués tothom. Si estem parlant que aquests campionats de Catalunya que s'han jugat a l'Ametlla de Mar, que per cert han estat prou bé, tot i que sempre diem que jugar als escacs de vegada, malauradament, no tothom s'ho pot permetre econòmicament, són sis dies a un hotel de quatre estrelles. És molt maco, això.
Mm-hmm.
Però és prohibitiu.
Sí.
Tot i que la federació ha fet un esforç molt important per abaratir els preus. Diguem, són sis dies, vale? La majoria de categories. En sis dies, aquests infants han de jugar nou partides. Lentes. Una partida lenta pot arribar a durar 3-4 hores. Sí? Correcte?
Exacte.
Vale. Per què? Cosa que no arribarem a entendre. Segurament tothom té els seus arguments. Però per què? Si totes les categories tenen 6 dies per jugar, 9 partides, per què la categoria que més cura necessita més atencions, perquè són nens molt petits, com diria un avi, acaben de sortir del forn, nens tan petits, de 5, 6, 7, com a molt, 8 anys, per què aquests nens han de jugar 8, 9 partides lentes que desgasten, perquè això desgasta jugar 4 o 3 partides lentes al dia, nens tan petits, per què aquests nens han de jugar 8 partides en 3 dies? Perquè és una cosa que no arribarem a entendre. Res, res, cap argument pot justificar que aquests nens tan petits se'ls doni tanta canya que no tinguin temps ni per preparar una partida, ni per analitzar una partida, ni tan sols per fer el millor que saben ser, que són nens petits. Per què aquests nens han de jugar 8 partides en 2 dies i mig? És a dir, 3 partides seguides cada dia lentes, que no recordem. Recordem també que l'han tallat el temps. Que sí, que després tothom pot vol dir, però si la categoria sub-8 les partides no duren res, si van molt de pressa, no pensen, acaben de pressa. Sí, però insistim que en aquesta categoria sub-8 hi ha futurs mestres catalans. Són molt petits i molt aviat per aventurar-se. Però en aquesta categoria sub-8 hi ha futurs mestres, joves promeses dels escacs catalans. Perquè no em diguis tu, per exemple, l'exemple del nostre Nil, que amb 7 anys acabats de fer sub-8 de primer any, quedar empatat amb el campió de Catalunya, exhibint un gran nivell tàctic escaquístic, perquè podem dir el que sigui, li falta teoria, li falta preparació, però la maduresa que aquest nen petit ha demostrat i la capacitat de tàctica, de recursos tàctics escaquístics, de cops fortuïts que ha donat a les partides, és envejable, que és un diamant per polir. Que si aquest nen es cuida, podem parlar que amb 13-14 anys pot tenir un nivell de 2.000 mínim. Per què aquests nens se'ls ha donat menys temps per jugar i se'ls ha fet jugar 3 partides cada dia? És que és una cosa molt difícil d'entendre. No hi ha cap argument que pugui defensar que un nen tan petit jugui partides tan complicades i amb tanta pressió. Perquè fent un parèntesi dins un parèntesi, hi ha nens molt petits que han estat pressionadíssims, molt pressionats pels seus familiars i pels seus monitors. Hem arribat a veure nens de 7-8 anys que s'han literalment fet un nyanyo al cap pegant-se contra la paret. I això no és una reacció natural d'un nen de 6-7-8 anys. Això és la reacció d'un nen pressionadíssim. Imagina't el que és jugar 3 partides, el desgast que significa per aquests nens tan petits jugar tantes partides lentes en un sol moment, en un sol matí, tarda, sense descans. Aquests nens necessiten ser, sobretot, nens. I ara, tanco parèntesi sobre parèntesi, i Joel, segueix la teva valoració.
Vale, bueno, haciendo el inciso ese, es normal, realmente, no se puede, no hay ningún argumento que pueda validar el hecho de que jueguen tan presionados y tan rápidamente.
Que, a més, encara que siguin petits, no mereixen el mateix tracte que els altres nens. Caram, ni millor ni pitjor, el mateix. Tot i que, repeteixo, si han de rebre algú, millor tàctica són nens tan petits. Ai, millor tàctica, millor tracte, sí. Són nens tan petits.
Sí, sí.
Carrión.
Vale. Bueno, pues sabiendo la presión y el poco tiempo del que disponían tanto nosotros como para analizar, mirar próximas partidas, mirar los rivales, tanto como la presión que tenía el hecho de desde el primer momento estar en las primeras mesas, sabiendo todo eso y sabiendo que nosotros como profesores y como también sus padres han tenido que estar ahí, simplemente es el niño el que tiene que manejar la situación cuando tiene un tablero delante. Y después de eso, de todo lo que hemos dicho, estar 3 días y acabar simplemente siendo el primer subcampeón de Cataluña de Ripollet es sencillamente genial. Después, para su hermano Jan, en la categoría sub-10, bueno, ya sabíamos que era una categoría bastante difícil, en la que no se desmarca mucho de sub-8, porque siempre suelen cometer errores, siempre suelen ir más rápido de lo que deberían, aunque sean un poco más mayores, y supuestamente deben tener más madurez, pero es normal que al ser niños, porque seguimos hablando de niños, seguimos hablando de gente de sub-18.
Tercero y cuarto como mucho de primaria, no estamos hablando ya de niños de ciclo superior, todavía de 7, 8, 9 años, como mucho.
Exactamente. Pues ha ido luchando poco a poco, le ha tocado gente muy fuerte, de niños incluso ya en sub-10, con unos 1.800, 1.900 puntos de ELO, que ya es decir, no se puede decir que están inflados, porque ya han estado ahí, ya han jugado contra gente mayor, ya tienen experiencia esos niños, pues se ha defendido en el tablero. Lo malo que suele pasar, que simplemente suele despistarse en algún momento e inmolarse. Es un niño.
Boom.
Y ahora sí, pues conseguir el 50% de los puntos posibles en la categoría sub-10, que es de primero y segundo año.
Segundo.
Bueno.
¿Que podría haber hecho más? Sí, porque es un niño muy bueno, muy bien preparado y que tiene un nivel impresionante. Pero siempre hablamos de lo mismo, la maldita velocidad. La maldita velocidad. Tienes 1 hora y media, es un regalo, más 30 segundos cada vez que mueves. Te suma mucho tiempo. ¿Por qué tienes que ir tan deprisa? Porque juega muy bien, se ha superado, pero estarás conmigo... que ha tirado muchas partidas a la basura.
Sí.
Partidas ganadas.
Exactamente.
Que no puede permitir ya eso del ping-pong. Ahora gano yo, ahora ganas tú, ahora la cago yo, ahora cagas tú. No. Hay que tener ya un poquito de regularidad. Pero bueno, felicitarlo igualmente por el campeonato que se ha marcado.
Sí, porque ya le dijimos que su peor enemigo simplemente era el mismo.
Y tanto.
De por ir rápido.
Más.
Después, en la categoría sub-12, en este caso Rani Mlari, nos sorprendió, ya que no brilló demasiado en el campeonato del Vallès Occidental, pero le quisimos dar una oportunidad, él se la dio a sí mismo, no tenía ninguna presión, simplemente él iba a lo que tenía que ir, que es un niño, sigue siendo un niño igualmente, aunque sea en la categoría sub-12, sea la mitad entre 8 y sub-18, él iba a divertirse. Él sabía que aunque tuviera 1.800 de ELO, tenía que seguir luchando y divirtiéndose porque sigue siendo un niño.
Gran nivel en sub-12 este año, ¿eh? Fortísimo este nivel, ¿eh? El sub-12 hoy, y muchos niños, ¿eh? 100
sí.
Niños.
Sí, la verdad es que era un campeonato muy fuerte, de los que no se suelen ver, pero bueno, es un campeonato de Cataluña, al fin y al cabo te pueden tocar con 1.700 o con 2.000, ya estamos hablando que superan la barrera de los puntos, de los 1.700 puntos, y simplemente es una pasada de cómo ha ido progresando poco a poco, desde jugar contra 1.700 a 1.800, hacer tablas contra gente fortísima, alguna partida que ha hecho alguna locura, pero ya vemos la madurez mental que tiene Ranim, y sobre todo la alegría que ha tenido al ver que simplemente no se lo esperaba, pero tenía una medalla.
Porque Ismael, repite eso, del ajedrez es un...
Un estado
de WhatsApp. ¿El ajedrez, tío?
Un estado anímico.
Sí.
Es un estado anímico y este niño ha jugado feliz, sin presión, y ha jugado muy tranquilo, muy alegre. Carry on.
Vale, y ya por último, pues seguir con Pau, nuestro último niño. Bueno, ya no tan niño, ya...
¡Es un omen!
Al que le hemos estado preparando, a él sí, por suerte podemos prepararle la teoría. Ya ha estado peleando en una categoría 14 con niños ya...
Durísima.
Bastante, muy fuertes. Ya se empieza a denotar la diferencia entre la madurez mental de unos niños y de otros. Y la verdad es que peleando al principio le costó un poco arrancar, es normal, estaba nervioso. No pasaba el corte, aunque tuviera 1.800, pero aún así, después de la cuarta partida, empezó un arranque bastante meritorio y esos 5 puntos de 9 han sido excelentes en el campeonato.
Molt bé, ¿no? Déu n'hi do aquests 4 nens. Vale, Ismael, pronòstics, anem a jugar a les travesses, home. Què farà el Ripollet aquest diumenge contra l'Hostalric?
És un match que hem de guanyar sí o sí. És un partit difícil i tal...
¿Vendrás a animarnos a Hostalric?
Por supuesto que sí.
¡Somi! ¿Qué mes?
Bueno, es los 4 primeros tableros son 2.000. Realmente es un encuentro difícil, sobre todo aquí Joel, primer tablero, un 2.100 que le toca.
¿Qué es eso? Nuestro amigo simpático Cobos, hay que tratarlo esta vez como un gran maestro catalán, ¿eh? Porque juega muy bien.
No me gustaría ser cenizo, pero lo veo negro este encuentro. Espero poder superarlo... con todos vosotros y animándos y tal, pero realmente no sé si vamos a poder llegar a pasar el corte.
De cenizo, a lo mejor el domingo arde una chabola, ¿eh? Porque ya tú sabes. Bueno, ¿qué más pronósticos? ¿Qué pronostica? ¿Resultados? ¿Son seis tableros?
Seis tableros, yo creo que Joel saca el punto. Bien. Nuestro segundo tablero de aquí a la chabola que tiene que ser incendiada. No sabemos qué puede llegar a ocurrir en este segundo tablero. Yo pronostico que si viene este personaje va a acabar perdiendo.
Yo creo que va a haber fuego.
Hola.
Nuestro tercer tablero aquí, señor Eloy.
No, no, yo soy cuarto.
Ah, no, Miguel Ángel, perdón.
A mí no me pongas tan arriba, que me entra mal de altura.
Miguel Ángel, yo creo que sacará unas tablas forzadas. Eloy, no sé, dime Cenizo también, pero creo que pierde Eloy.
Según estado anímico.
Hombre, qué poco cariño me tenéis, tío. Tan malo soy.
No es que seas malo, pero te toca un rival muy duro.
Sí. Es igual. Como se pone delante Kasparov, hay que ganar esa partida.
A por todo.
Es lo que hay.
Luego tenemos a nuestro amigo Gerard.
Tengo un plan. Por cierto, 1928 ya.
1928, madre mía, lo que está subiendo este chaval también.
Y sin hacer nada. Pues este año no está haciendo nada de ajedrez.
Es lo más increíble.
Es como un Donkey Kong en potencia, tío. Que eres capaz de lo mejor, tío.
Yo creo que ya rasca. Yo creo que ya saca el punto. No suele fallar mucho este osito peleón.
Mimón.
Y nada, último tablero.
Se vive la solo.
George Wee.
Aquí nuestro señor Jordi Guiu es capaz de lo mejor y de lo peor. Pero yo voto también que puede ganar. Y no sé, todo
eso. ¿Pero cuál? ¿3 y medio, 2 y medio? ¿Gana el Ripo?
Sí, yo votaría por eso.
Eso es lo que queremos.
Lo que queremos, pero es que no lo veo tan claro.
Eso es lo que queremos.
Yo firmo ya, Bueno, preferent sub-12 a Barcelona, dies 18 i 19 d'abril, al Club d'Escacs PNPO. Què farà el ripolletà de la Vins, aquests jugadors que és el seu primer any que juguen a la Lliga? Què faran, Ismael?
Uf, refresca amb la memòria qui jugava.
El Quim, la Valentina, l'Alexi, el Saúl, el Néstor i el Marc Tort.
És un equip fort i jo crec que sí que...
Evidentment no són els sub-12 que tenen més zero del club, i a més...
Però sí que són dels que estan més forts últimament. I el que, jugaran, els que a més estan treballant i piquen pedra...
Jugaran amb l'anfitrió, Pony Pau. Jugaran amb l'equip Vilafranca, duríssim sub-12, duríssim Vilafranca, Jugaran també amb l'equip del Llinars. Què dir del Llinars? Una de les millors pareres a Catalunya, per no dir de les millors. Després, amb un equip de les Terres de l'Ebre, segurament serà Mas d'Enverge. I amb un equip de la part de Tarragona que toca més que a Barcelona, segurament serà un equip tipus Vendrell, tipus Tarragona, un equip d'aquests. I després els de Girona, Figueres,
bueno,
Gerunda...
Hem de recordar el lema del club. Som un club a qui li agraden els reptes. I si això no és un repte, ja em diràs tu què és.
Dels 8, tant, més o menys dels 8 que hi ha, com veus el Ripo? El Ripo sub-12A de Catalunya.
Els veig molt forts tots, eh?
O sigui, que intentarem quedar cinquens, quarts, sisens, parai, no?
Intentarem anar a buscar la mitja taula, sempre tenint en la ment la primera posició.
Dir una cosa, si no et fixes un objectiu després, sobre el paper, gaudint, ets capaç del millor. Sí, si no descartis res.
Això també és cert.
Mai se sap, perquè més coses impressionants que hem vist aquest principi d'any, mai se sap.
Donaven per fet que el segon equip del Ripollet baixaria de segona provincial i s'ha mantingut, perquè aquests nens no poden arribar a fer més glòria de la que estan fent ara mateix.
Segur que sí. I pronòstics. Dia 26 d'abril, Copa Catalana, a Girona. Ripollet A, a segona provincial, Lliga de Déu, dels altres campions de segona provincial. Això és la Copa, ja no parlem de la Lliga. Com veus el Ripollet? Tindrem l'Hostalric també de rival, eh? I el Castellbisbal, duríssims.
Tenim magre.
És això, són equips de recent fundació, que s'acaben de fundar, tenen molt poder i tenen jugadors molt forts. I aquests equips, evidentment, no són de segona provincial, són de molt més. Però clar, han estat a segona provincial. Com ho veus?
Ho torno a dir, ho veig una mica magre, però hem d'anar per tot. Si no aconseguim fer ni guanyar, no podrem dir-nos que som un dels millors equips amb cantera i que estan aquí fent el que estem fent.
I per últim, el Ripollet C també aquest dia 28 d'abril a Girona. Com veus el Ripollet C a tercera provincial? Un equip format exclusivament per nens.
Jo diria que faran el paper que han de fer i que obtindrem els nostres objectius.
Molt bé. I què em dius el teu Ripollet D, al final?
Mira, és un equip que tu mateix deies que no passaríem dels últims, haver aconseguit no el nostre objectiu que vaig fixar jo mateix d'arribar a mitja taula, sinó quedar entre els tres primers. i per tant em puc sentir molt orgullós i molt satisfet.
Vols saludar els teus companys, el Ripollet D, que segurament t'estan escoltant?
Doncs sí, mira, saludaré al senyor Gabriel, llàstima que hagi volgut deixar els escacs...
Per la música.
Per la música, espero que li vagi bé. També saludaré al senyor Francisco del Valle Quesada.
¡Franqui!
¡Hola, hola!
¡Hola, chicos! ¿Qué pasa, chicos?
I espero que ens estigui escoltant. També saludaré al senyor... A la senyora Laia Vilassaró.
Home!
Que espero que m'estigui escoltant aquesta senyora.
Aquest, aquesta salutació no és una abraçada, és alguna cosa més, no, Ismael?
Una miqueta només, eh?
Petonet, no?
I és que si no després se'n tiren a sobre.
Ai, la teva companya d'equip... Que qui pogués tenir el mateix equip, la seva companya sentimental, tio, quina enveja, de veritat.
També saludaré a les recents incorporacions, a la senyora Elena Domínguez i a la Neus Godes, que no han jugat gaires partides, però les que han fet les han aconseguit resoldre de forma molt, molt, molt bona.
Un equip de noies, tio. Al final estàs envoltat de noies, anda, que no saben. Vamos a jugar al D també, anda. Molt bé. Molt bé el Ripollet, doncs, no?
Sí, 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 la veritat és que sí.
Vale, Joel, vols afegir alguna cosa més? Quins objectius em marques d'aquí al juliol? Quins objectius tens? Personals i com a club, som-hi.
Bueno, como personales, yo quiero subir ya, quiero romper la barrera de los 2100, no me queda demasiado, eso son 30 o 40 puntos. Nada ya de lo que se pueda hacer, simplemente seguir esforzándonos, tanto a nivel personal como de club, para dar lo mejor de, posible. Y bueno, pues sí, tanto cantera como el equipo A, el B, todos somos fuertes juntos.
Y, por ejemplo, de aquí al juliol, ¿qué te agradaría dir que qué hemos conseguido? Una cosa que te faci especial ilusión.
Bueno, me encantaría ganar a ver los playoffs y la Copa.
Doblete, como el Atlético de Madrid de Milenko Pantich y Kiko Narváez.
sería algo de ensueño.
Mira, pero... si fem això, Joel, si fem això... Ja saps el que toca, no? Que ho vene, però ja, eh? Que toca que ho vene si guanyem això, eh? T'imagina't?
Sí. Home, si fem doblete, jo proposo rapada.
No, no fotis. Sí. No, home, que tenim perruca aquí, unes grenyes antològiques. Home, no fotis.
Hauríem però... de marcar-nos alguna cosa, eh?
Què faríem? Faríem. No sé, convidaríem els amics de l'Estel que ens acullen amb tant de carinyo i al centre dels Play Estels, convidaríem una barbacoa i tot. Faríem una barbacoa a Porto Alto i amb els pitos també, home. Amb els jaios de la petanca també. S'hauria de fer. I amb els Sardanes, també. Una trobada d'entitats, home, per
sí,
celebrar això.
Sí, ens han acollit a molt bon caliu i estem molt agraïts.
Tant, perquè per suportar els friquis als escacs cada dia, déu-n'hi-do, eh?
Serà tot és que sí.
I bueno, t'imagines? Tu tanca els ulls un moment i pensa per un moment. Ripollet, campió de Copa, campió de Lliga, segona provincial. No és una categoria molt alta, però imagina't, només això seria antològic, eh?
Home, seria algú no vist mai en aquest club... I espero poder...
No he vist mai, no he vist mai,
no
això.
No he vist mai.
No he vist mai. Bueno, som un club pobre, petit, però valent, no? Com digui el Son Guan. I ho saps. Bueno, ens queda poc temps i simplement dir-vos això. Som el club d'escacs Ripollet, 5 anys i mig de vida. Això és Ripollet Ràdio, 91.3 FM. I hi ha un paral·lelisme entre el club d'escacs Ripollet i Ripollet Ràdio. No portem gaires anys... però fem les coses amb molta il·lusió, amb els recursos que tenim a l'abast.
I amb molt de carinyo.
Molt de carinyo. No és que siguem els més rics del món, ni molt menys. Ja sabem que si la crisi a Espanya és molt dura, a Ripollet ha estat molt castigat, aquesta vila del Vallès, per la crisi, i tenim molts pocs recursos, però fem les coses el millor que podem i amb moltíssim efecte.
Home, no serem els dels clubs més rics, però sí que som dels clubs on més pinya es fa, i això la veritat és que es nota.
Sí, senyor. Sí, senyor. Doncs simplement dir-vos això, que seguiu els que ens escolteu tant en directe com en diferit al 91.3 FM i per ripolletradio.cat, doncs que ens seguiu escoltant aquesta magnífica ràdio que és Ripollet Ràdio i que seguiu escoltant aquest programa de l'Hora dels Escacs, un programa molt casolà, molt nostre, els escacs vist una mica des de l'humor i des de la modèstia que té un club tan petit com el Club d'Escacs Ripollet, fixa't si és petit, que no té ni 20 metres quadrats, imagina't, això sí, té un pati molt, molt guapo, però les sales són petites, ja en tenim prou per treballar, això sí, la solera de l'antiguedad lo tiene, porque es que el local tiene por lo menos 70 años de vida, Can Mingrat ja sabem, la part petita, que és aquelles antigues sales del parvulari, del que va ser l'escola Tabor, una de les primeres escoles de la vila de Ripollet. I bueno, simplement dir-vos això, que la gent de Ripollet i voltants, que us passeu algun dia pel carrer Tamarit número 80 per Can Mingrat, al costat de la Policia Nacional on fan els DNIs, passeu-vos alguna tarda, fem classes d'escacs cada tarda i fins i tot hem arribat a fer projeccions d'escacs divendres a la nit, nocturnes. La gent d'escacs, passeu-vos per allà a aprendre escacs, a jugar partides o simplement a fer la pata una mica, home, a xerrar una mica i a passar-lo bé, que no és que siguem Kasparov, ni Fischer, ni Carlsen, ni res d'això, però ens ho passem molt bé. I sense més, direm adeu primer als nostres convidats. Joel Iglesias, primer taló del Club d'Escacs Ripollet. Bona tarda, gràcies per venir.
Bona tarda.
Ismael Rasuki, jugador del Club d'Escacs Ripollet i membre de la Junta. Bona tarda, gràcies per venir. Jordi Puy, tècnic de Ripollet Ràdio. Bona tarda, gràcies per estar amb nosaltres. I la seva companya, la nova tècnica. No recordem el nom, però també una abraçada i gràcies per suportar-nos, que som molt pesats. Ens veiem el segon dijous de maig. Bona tarda i escac i mat a un altre programa. Adéu.